Dos quarts i cinc de 12 del matí, temps ara per a la informació esportiva, el repàs del cap de setmana amb la mitja marató com a protagonista. Un cap de setmana intens que ens expliquen de seguida els companys des de la redacció d'Esports. Joan García, molt bon dia.
Molt bon dia, Carme. Iniciem el repàs a la jornada esportiva un dilluns més i avui ens centrarem sobre tres conjunts. El Patiu Club Sant Cugat femení, que vol retornar a la categoria perduda, l'hoquei Lliga, la màxima categoria de l'hoquei patins estatal. També us hem de parlar de la West masculina, tres jornades, tres victòries per l'equip de Germán Simón, que lidera aquesta Copa Catalunya. I finalment, l'Handbol Sant Cugat, un equip amb nou projecte, amb nou tècnic al capdavant, amb Armand Rubiño, que de moment, dues jornades, dues derrotes. I per comentar aquests tres conjunts i d'altres marcadors, ens acompanya el Dani Aguilar. Dani, molt bon dia.
Bon dia, Joan.
L'Handbol Sant Cugat, ahir va perdre davant l'Handbol Palautordera, un equip que el Sant Cugatenc, volíem dir, opta a estar a la part alta de la taula. Com has vist l'equip?
De moment, el que cal començar dient és que l'equip durant l'estiu, aquest estiu de transició, no ha perdut cap de les seves peces importants. Parlem, evidentment, de noms com Lluís Calvera, com noms com Marc Jordán, que, de fet, a final de temporada ens reconeixia el mateix Joan Sancho que havien tingut ofertes no tan sols de Divisió d'Honor Plata, estem parlant de Marc Jordán, sinó fins i tot d'algun equip de Lliga Asual. Per tant, noms propis molt atractius, però que, en tot cas, han preferit mantenir-se en el projecte de l'Handbol Sant Cugat, un projecte que, recordem, la temporada passada certificava una permanència tranquil·la a la primera estatal, i també recordem que hi havia relleu a finals de la temporada passada al capdavant del club, a la presidència de l'entitat, un relleu que oferia Miquel Catarineu a Davide Bonaccini. Doncs bé, en aquell relleu, en aquella assemblea, Catarineu es mostrava ambiciós, per què no?, per en un futur, a mitjà termini, que l'equip estigués a Divisió d'Honor Plata. Doncs bé, de moment aquesta etapa d'Armand Rubiño en aquest sentit no ha començat del tot bé, si bé la jornada passada es desfeia, el Joventut Handbol Mataró es desfeia de l'equip Sant Cugatenc a domicili, en una pista mataronina que segurament és de les més complicades, segons ens deia Armand Rubiño, de la categoria, i només perdia d'un gol. Aquesta jornada el Palau Tordera, aquí a Sant Cugat, no el PAF 3, pista habitual, sinó el PAF 2, doncs ha fet valer la seva experiència, la seva fortíssima defensa, i es va dur ahir un partit important d'aquest PAF 2, el que situa amb cap victòria i dues derrotes l'equip Sant Cugatenc. Si vols, si et sembla, escoltem un document, el d'Armand Rubiño, explicant una miqueta les claus de la derrota.
Ens ha costat molt, sobretot a nivell d'atac, perquè ens han plantejat un partit amb pressió a un dels laterals, en mixta, que no fins ara ens ha costat reaccionar, i de fet a la primera part hem fet només 11 gols perquè estàvem molt trabats, i a la segona part el problema ha sigut més defensiu perquè ens han fet 16.
Un Handbol Sant Cugat que incorporava tres jugadors nous procedents del juvenil del Barça que acaben la seva etapa en el club blaugrana i que enguany afronten la seva primera temporada com a sèniors. Un Handbol Sant Cugat que buscarà la seva primera victòria, tornarà a jugar en aquest cas ja al PAF 3 de la Rambla del Celler i rebrà el conjunt del Lleida Pardinyes, que és cué, és un equip que tampoc ha guanyat com el Sant Cugatenc. En teoria, Dani, hem d'esperar que arribi aquest primer triomf,
si
lògicament.
Si tot va bé i si tot s'ordena segons sembla, l'Handbol Sant Cugat hauria d'ara sí sumar aquesta victòria. Recordem, el Palau Tordera és un equip veterà, és un equip amb moltes batalles a sobre, experimentat amb un mateix entrenador des de fa anys. Veurem si en aquest cas ha de ser el Pardinyes el primer equip que l'Handbol Sant Cugat derroti aquesta temporada.
Molt bé, canviem radicalment de tema, deixem l'Handbol a banda i parlem del Patiuque Club Sant Cugat femení. Un Patiuque Club Sant Cugat femení que manté el mateix bloc de la temporada passada, recordin que va baixar d'hoquei Lliga, la màxima categoria estatal d'hoquei patins, enguany competeix a la Nacional Catalana, i bé, l'equip que ara mateix ocupa la tercera plaça és invicta, després de dues victòries i un empat, i ahir es desfeia amb molt patiment del Manlleu B per 1-0. Potser la falta de punteria és el que més preocupa el tècnic Jaume Homs, no, Dani?
És pràcticament l'únic o de les úniques coses que preocupa, perquè si es resol aquesta mancança, el Patiu Hoquei començarà a treure els partits amb molta més solvència. Recordem que ahir visitava el PAF 2 de la Rambla del Celler un equip, el Manlleu B, que havia guanyat els dos primers enfrontaments d'aquesta temporada a la Nacional Femenina. El Patiu Hoquei, que, com comentaves, i de la mateixa manera que l'Handbol, ha mantingut el bloc, sobretot el que són les jugadores titulars titulars, un equip que a nivell titular és d'hoquei lliga femenina, que té plantilla per pujar, potser la rotació és el que més li manca, però vaja, noms com Maria Rosa Tamburini, com Anna Espriu, com Blanca Soldevila, Judit Navarro i una Cristina Lié, que està creixent temporada rere temporada sota pals i que s'està erigint com una de les garanties d'aquest equip. Com diem, el que manca segurament és més definició de cara a porteria. Ahir només un gol a 0 contra el Manlleu B, fet que la situa en tercera posició, empatat amb el Vilassant amb 7 punts. Líders són el Cerdanyola i el Vilanova amb 3 victòries en 3 partits amb 9 punts. Recordem que aquesta és una categoria, com ens comentava la setmana passada Jaume Oms, amb un punt de complicació, un punt desvirtuada. Per què? Perquè hi ha molts filials i el que fan els primers equips és canviar horaris per baixar jugadores del primer equip amb el segon equip. Ahir, un exemple clar, el Manlleu B tenia les dues porteres d'hoquei lliga, de l'equip que el Manlleu, amb el qual el Manlleu milita a hoquei lliga. Per tant, molt de compte amb aquestes maniobres. En tot cas, recordem que el canvi de format fa que només el líder en acabar la competició, aquesta nacional femenina, serà el que ascendirà de nou a l'hoquei lliga.
Un exemple del que dius, Dani, el trobem al Cerdanyola, que té el primer equip a hoquei lliga i el Cerdanyola B en aquesta nacional catalana. En cas de veure perillar la permanència a hoquei lliga, el que fa és reforçar el B, que intenti assolir la primera plaça, i llavors hi hauria aquest intercanvi de plaça. Cerdanyola baixaria i el B pujaria. Per tant, el Patiuc Club Sant Cugat Femení, que haurà de lluitar de valent per aquesta primera plaça, i està molt pendent dels filials i si es reforcen o no amb jugadores d'hoquei lliga. Parlàvem amb Jaume Homos aquesta setmana i deia que era una competició desvirtuada perquè les jugadores o han de jugar amb el primer equip o juguen al filial. El que no pot ser és que hi hagi aquest canvi constant, intercanvi de jugadores del primer equip al filial.
És una manera com una altra de garantir-se la presència a l'hoquei lliga femenina. O bé et mantens a l'hoquei lliga, o bé, si ho veus impossible, fas que ascendeixin els equips de nacional femenina.
L'actualitat esportiva de Sant Cugat a cugat.cat.
I ara parlem de la UESC masculina de bàsquet, líder, 3 victòries en 3 partits invicta, també com el Rubi Sant Cugat, que també suma 3 jornades en 3 victòries, i anem a parlar d'aquesta UESC masculina. No sé si t'està sorprenent, canvi de tècnic, Mario del Campo abandonava la nau vermell i negra a final de temporada, Germán Simón encarregat de dur el timó d'aquesta nau després de ser l'entrenador del femení, ha passat ara a l'equip masculí. No sé, com ho veus tu?
Tot feia pensar, a diferència del Rubi Sant Cugat, que és més evident que s'hagin dut aquestes 3 primeres victòries, tot feia pensar que seria un duríssim inici de temporada. De fet, el mateix Germán Simón avisava per temporada que els primers partits eren partits de cohesió, eren partits d'unió, d'acabar d'engreixar tots els engranatges per tal de que a poc a poc l'equip anés funcionant, tenint en compte que, atenció, hi havia 8 fitxatges nous, 8, vaja, fitxatges nous, 8 jugadors nous d'una plantilla de 10, és a dir, només continuaven 2 jugadors, els dos referents de la passada temporada, com a mínim, com Alberto Reyes i com Lluís Curto, des de la línia interior i exterior respectivament. Però clar, malgrat aquestes referències, el que és una realitat és que si tens 8 incorporacions, l'equip ha d'anar a poc funcionant per arribar ni que fos al desembre amb bones garanties. Doncs bé, de moment 3 de 3, 3 victòries, això sí, amb minuts de pes cap a aquests jugadors, també cap a una de les incorporacions estrella, Hernán Olaguibe, un interior amb moltíssima veterania i experiència a Copa Catalunya, i de moment 3 victòries, aquesta última contra el Club Natació Terrassa. El primer partit va ser contra la Bisbal Bàsquet, un recent ascendit, però que en tot cas també s'havia de treure el partit. La passada jornada visitaven la pista
del Minguella,
una pista badalonina molt complicada. Per tant, 3 de 3, veurem a on està el sostre d'aquesta UESC. Potser l'any en què menys s'esperava de les anteriors temporades que el projecte pogués arribar a les promocions d'ascens, a les quatre primeres places que donen dret a la promoció d'ascens a Lliga EVA, però vaja, mai se sap en aquest complicat món de l'esport, en concret del bàsquet, veurem quin és el sostre de la nova UES de Germán Simón.
I una UES de Germán Simón, que també tindrà una prova de foc, serà aquest dissabte quan visitarà la pista de la Universitat de Vic, un rival que suma una victòria i dues derrotes, sembla una pista propícia per a l'equip de Germán Simón. I una UES que ahir també va estar de festa perquè va presentar-se davant la seva afició. 27 equips de bàsquet i 7 de tenis taula amb els seus 235 jugadors. I la notícia destacada, que s'ha concedit el títol de president d'honor del club a Josep García Pérez, conegut com l'Avi García per la seva trajectòria vinculada a l'esport santcoatenc. Carme, és tot aquest manual que t'hem pogut oferir. També hem de dir que la mitja marató està protagonista aquest cap de setmana amb les victòries de Ricard Pastor i Susana Ballester, 32a edició de la mitja marató de Sant Cugat, i tant la presentació de la UES de bàsquet com aquesta mitja marató, ja saben que a cugat.cat/esports tenen tota la informació referent a la nostra ciutat. Gràcies, Dani, per donar-nos i oferir-nos aquests minuts de qualitat i parlem properament.
Que vagi molt bé.
Doncs fins aquí aquesta redacció d'esports de cugat.cat. Estarem atents durant tota aquesta setmana a l'esport santcugatenc.
Sant Cugat a fons, de dilluns a divendres, de 10 a 1 del migdia.